I d'arribar a les 11 i 36 minuts i ja vos en dic que avui tindríem aquí a la ràdio en Antoni Xumet per presentar les novetats de les editorials Pollencines, el Gall Editor i Quid Pro Quo. Toni, bon dia.
Bon dia, Joana.
Com estàs?
Molt bé, encantat de ser aquí, moltes gràcies.
Bé, gràcies com sempre per venir. I què mos dus? Quantes novetats heu tret en el mercat ara?
Bé, ara han sortit tres, dues del Gall Editor, que són assajos dins la col·lecció Els Fiters, i una darrera de Quid Pro Quo dins la col·lecció de narrativa.
Bé, de tant en tant vens, no sé, cada quant de mes els treus aquestes novetats?
Bé, no tenim una cosa molt determinada amb el periòdica, va una miqueta, com que han de combinar molt d'elements, així com van sortint, i ara es dona la casualitat de que són aquests tres, i bé, ja tenim, no és una cosa que tinguem...
Des de Sant Jordi no em vieu tornar a treure?
Des de Sant Jordi vi un tret, no, aquests són els que surten després de Sant Jordi.
Són els que surten després de Sant Jordi.
Que també, per això, motivat per Sant Jordi, per exemple...
Clar, marca un poc el calendari, no?
Marca un poc un calendari també, i després, com que hi ha una punta de feina molt, molt forta, després hi ha com una petita baixada, i ara s'aprofita també per anar traient altres novetats.
Molt bé, i de què començant? Per les del Gall Editor?
Per exemple, podem començar per Els Pobres. Els Pobres és obra d'en Damià Duran. Damià Duran és un historiador molt, molt conegut a Manacorí, i el que ha fet és una recopilació de, com bé diu ja el seu títol, de Els Pobres. Ell concretament, aquest estudi, l'ha basat entre Manacor els anys 1600 i 1800. I fa tot un recorregut històric anant bevent de les fonts històriques que ha pogut consultar, que són moltíssimes. Ha fet una tasca realment titànica, podríem dir, i ha intentat donar veu a tota aquella gent que vivia dins la pobresa. Clar, això té una cosa també molt important, que a part de donar-nos compte realment del que significava la pobresa, també mos du en aquells anys i podem veure quina mena de societat s'hi establia, quines menes de relació tenien els pobres amb els rics, els rics amb el poder, l'església, una miqueta tots aquests estaments que hi havia involucrats. I ja dic, hi ha gràfics, i sobretot quan pots llegir molt de testimonis que ell ha pogut recopilar, realment és una obra molt, molt, molt colpidora.
Està molt documentat, no?
Està molt documentat, és un llibre que realment, ja ho dic, ell és un historiador que ja ha fet molt de treball, ja té una trajectòria molt, molt consolidada, i realment tots els seus treballs són molt consistents, són molt coherents i estan molt ben estructurats, i aquest no és una excepció. Hi ha també moltes il·lustracions que ajuden a reforçar una miqueta el que és el text, i tot i que en digui Els Pobres i el subtítol sigui Manacor 1600-1800, el tema de la pobresa, i més en aquella època, jo crec que se pot extrapolar.
Això te volia demanar, sí. És Manacor, però podem pensar en Pollença, un altre poble,
perfectament,
no?
Si hi ha qualsevol persona que s'hi vulgui costar, que aquest tema, per lo que sigui, li pugui ser del seu interès, que no el tiri enrere, això de Manacor 1600-1800, perquè per lo que jo he pogut llegir, ja dic, és perfectament extrapolable a qualsevol altra població en aquella època, i veurà que són les mateixes coses i se movien per les mateixes necessitats.
Dos segles, 1600-1800.
Exactament, això és la franja que ell ha considerat que tal vegada era la més representativa per poder il·lustrar i per poder parlar del tema de la pobresa.
Sí. Molt bé, idò, aquesta és la primera novetat d'assajos de la col·lecció Els Fiters.
Els Fiters ja és el número 32, i per on repetiu títol i l'autor, Els Pobres, subtítol Manacor 1600-1800, i l'autor és Damià Duran Jaume.
Molt bé, en tenim un altre del Gall Editor de novetat.
Exactament, és el que segueix Els Pobres, dins la mateixa col·lecció.
Els Fiters.
Exacte, d'un número 33, i el títol és Dalt del Turó. Aquest també té un subtítol, que és Més relats de la Mallorca profunda, i l'autor és en Climent Picornell. Hi havia com una primera selecció d'aquests articles apareguts a premsa, que era Mallorca profunda, que ja va fa un any que vàrem editar també en el Gall Editor dins aquesta mateixa col·lecció. Bé, en Climent Picornell realment el que fa és admirable, perquè se'n va a lo que ell diu molt bé, Mallorca profunda, no? I què és la Mallorca profunda? La Mallorca profunda són tot aquells costums, aquelles societats que moltes vegades, per evidents, doncs, no els hi feim massa cas. No? Aquella saviesa de la terra, aquella saviesa del mariner. I clar, hi ha dues Mallorques, segons ell explica un moment donat, com a diferenciades, que són les de costa i les d'interior. I aquestes, més d'interior, són el que els representa més en aquests escrits, en aquests articles, que no són ben bé articles, perquè són molt, molt literaris. De fet, se poden llegir com a petites històries, més que com un article. Pot xerrar de moltíssim.
Parla més de l'interior i de Mallorca.
Sí, sí, parla una miqueta més de l'interior, però fa aquesta diferència. Clar, l'interior no és tan visible tal vegada com a la costa per mort del turisme i per mort de les influències de l'exterior. Però, per exemple, no sé, perquè fer-ne un al·letzar, parla d'ocellons, panades i rubiols, parla després de matances no atropellades, xerra també de la porcella, xerra també mil coses de l'estiu i la festa, parla també d'aquestes converses que hi havia antigament quan traies la cadira de fora
la
i xerraves, la fresca. Això segur que encara hi ha pobles que tenen aquest costum, ja no tant, però que encara sí s'estila. I xerra de moltíssimes coses.
Però se situa a qualque època concreta?
No, és contemporani tot.
Sí.
És contemporani. El que passa és que té contacte amb gent major, que clar, que du la saviesa d'una societat que ja quasi està extingida, d'aquestes costums, d'aquests costums que van fent, de reunir-se, de parlar, i emplea moltíssimes expressions que nosaltres, tal vegada de la nostra edat, ja no han sentides ni sabem el seu significat.
Que se perden, s'han perdudes,
i ell les recopila aquí, i quasi totes les persones que surten són conegudes o estan aquí reflectides en el seu malnom. Clar, que això és típic.
Sí.
Que moltes persones aquí, sobretot, jo recordo ara el meu per dir mateix, jo li deia el llinatge i no sabia qui era. I li citava un malnom i deia...
Tothom se coneixia per un malnom.
Això també està molt ben reflectit aquí, aquesta manera de ser tan peculiar d'aquí, mallorquina. I realment és un llibre que val moltíssim la pena, perquè és que està molt ben escrit. I clar, t'hi sents identificat. I a més, hi ha moltes coses que fan somriure per aquesta manera de ser tan...
El llegeixer és qualque cosa.
Sí, ara en cercava un, tal vegada que pugui ser, per veure si puc il·lustrar una miqueta això que he dit. Bé, n'he agafat un a l'atzar.
A l'atzar, totalment.
L'estiu i la festa. I en llegiré res, 10 o 12 línies. Abans, a les nits d'estiu, poques coses hi havia per entretenir-se. Mirar els estels, els primers satèl·lits artificials, els dragons que s'han mosquit dins, eren les funcions principals. Es veuen dins el cel estelat, lliure de la contaminació lumínica urbana, els avions carregats de turistes que cerquen l'aeroport de Sant Joan. Entre la meva cadira, en el precís moment en què un estel, amb coa, cau, llargament, a la dreta del carro gros, m'estiren força els cabells blancs. Abans, la monja l'encenia i el frare l'apagava. L'estiu, vull dir. Entre 20 de juliol Santa Margalida i 20 d'agost Sant Bernat succeïen totes les calors de l'estiu. Ara, la gent amb veure baf ja sua. Tantes alertes meteorològiques confonen i amb l'excusa del canvi climàtic qualsevol anomalia té ja un culpable. En fi, i així continua. Però aquest és l'autor.
Fa ganes.
Sí, realment és molt, molt... diria fins i tot didàctic, perquè aprenem, per el que t'he dit abans, perquè clar, aquests costums, que jo estic segur que hi ha molta gent que desconeix, moltes expressions, molt nostres, però que es van perdent amb el pas del temps, estan aquí recoïdes, i aquesta és una miqueta, ja he dit, n'he agafat un letzar, aquesta és una miqueta el toc que emplea per totes les narracions.
Aquestes narracions podríem dir que són independents, que en pot llegir una, sí. Has de seguir l'ordre, no?
No,
hi ha una continuïtat.
Cap. No, en absolut. Tot i que l'eix temàtic és aquest que ja han dit i segueix tot una il·lació, se poden anar alternant i per res han de seguir un ordre, no?
Aquestes il·lustracions, aquestes portades que teniu el Gall Editor, com ho feis? Conta-nos un poc, en aquest cas, aquesta imatge.
Sí, bé, anem triant, miram, això sí, sempre intentam, i a la mesura de nostres possibilitats, bueno, realment totes tenen una relació amb el contingut. I després, amb un parell d'alternatives, amb un parell d'opcions, anem mirant la que pugui quedar millor, I així anar triant, vull dir, després d'haver llegit...
L'autor hi té molt a veure, la decisió?
Bé, a vegades sí, també el feim partícip, perquè clar, és una cosa que també...
La imatge de la seva obra, no?
Exactament, també et seves, el que diguem ajuda visualment a reforçar el contingut. I li proposam aquestes alternatives i entre ells i nosaltres arribam a un consens. Uh-huh. A vegades són els mateixos que ja tenen una idea preconcebuda del que els hi agradaria i partint d'aquesta base anem cercant i si no són nosaltres que els hi proposam.
En aquest cas és una fotografia dalt del turó.
És una fotografia, casualitat, d'una lota que publicarem.
Obra.
Publicarem obra seva, que ha estat la guanyadora del Premi Art Jove de Narrativa i a part també és aficionada a la fotografia. I això és una fotografia seva. Ja ho desvalorem, també ho direm això quan vinguem a presentar la seva obra, perquè és una obra molt personal, ens ha agradat moltíssim, tant en el jurat del premi com en altres, que ara serem els seus editors, i ja xerrem una miqueta d'ella més endavant perquè val molt la pena.
I en el cas de la primera obra que has presentat, Els pobres, de Damià Duran, és un quadre de...
Ara ho hauré de mirar perquè no me'n record de memòria, però està de dins i són...
És que ja la firma i no l'entenc.
Sí, són, no, és Llodrà, de llinatge.
Llodrà.
Sí, el que no record és un nom. No record un nom. Sí, Andreu Llodrà Quegles, exactament. I són gravats.
Són gravats.
Sí, el que hi ha a la coberta i després n'hi ha bastant més a de dins. I realment...
Tot són les il·lustracions d'ell.
No totes, també hi ha fotografies.
També.
Sí, també hi ha fotografies, hi ha tant gravats com fotografies. I aquesta concretament és de... Me'n recordava de llinatge però no d'un nom. I aquesta seva realment també crida molt l'atenció.
Sí, sí.
Crida molt l'atenció, està molt ben aconseguida i crec que el que dèiem...
Acompanya l'obra, il·lustra
molt. Exactament, i jo crec que l'il·lustra i la reforça molt bé.
Molt bé, i dels pobres, dalt del turó, les dues novetats del Gall Editor, i ara mos has de presentar la darrera de Quid Pro Quo.
La darrera de Quid Pro Quo és un número 13, se titula La llàntia de Psique, l'autor és Marcel Schwab, i la traducció, com així ja havia traduït per nosaltres n'Eduard Levé, Autorretrat i Suïcidi, és na Marta Marfany.
Sempre destaques molt, el traductor. És molt important.
Sí, el Quid Pro Quo sobretot,
clar.
Perquè és una editorial pensada, no dic exclusivament, perquè això també ja més endavant vendrem a presentar una obra que no és traducció de Quid Pro Quo, és original catalana, però clar, no tindria raó de ser una cosa que està basada en les traduccions i que la peça clau, que és el traductor, no tingui visibilitat.
Clar.
Porta sempre, m'agrada remarcar-ho, i m'ha agradat remarcar-ho sempre, perquè és una feina bastant complicada i a vegades fins i tot hi ha editorials que un nom del traductor queda com molt, molt amagat, molt ocult, i jo crec que s'ha de donar la visibilitat que li correspon, perquè és una feina que sense ells no hi hauríem pogut llegir i xar per jo moltíssimes de les obres que després mos han arribat, mos han colpit, mos han acompanyat i segurament mos acompanyaran tota la vida.
Molt bé, de compte-mos, La llàntia de Psique.
La llàntia de Psique, de Marcel Schwab. Marcel Schwab va ser un personatge que va morir molt jove. Era admirat per personatges com William Faulkner i sobretot per l'argentí Jorge Luis Borges. Té una mena d'escriptura que és com molt poètica. Jo és que a vegades me fa com a cosa dir això de poètica, perquè la gent per aquí li tira com enrere. Quan xerres d'una cosa poètica no és ni una cosa enrevessada, ni és una cosa mala de llegir amb absolut. És vera que té molta força les imatges, després en poden llegir un fragment, i és poètic. El seu món és molt poètic. Aquest llibre concretament, La llàntia de Psique, se va publicar, si no vaig equivocar, l'any 1921, i és un conjunt de quatre llibres independents, però que ell va ajuntar en aquest volum. Concretament són Mims, La croada dels infants, L'estrella de fusta i El llibre de Monel.
Quin has dit? Mims.
Sí. Són petites... Clar, estan, ja tornant a la poesia, estan entre la narració i la prosa poètica, però com després veurem, no res compartiran res a ningú ni per assustar-se, perquè són molt lírics, són molt, molt sensibles, són molt sensuals fins i tot, i tot diria que algun que com a molt eròtics, i està molt ben escrit, vull dir, la seva escriptura és d'una pulcritud fantàstica, i ell era seguidor, de fet, era un gran entusiasta d'en Robert Louis Stevenson, tant és així que li van diagnosticar no sé quin tipus de malaltia, i un dels seus somnis era anar a veure on havia viscut en Robert Louis Stevenson, i en Robert Louis Stevenson va viure a Bailima, a Samoa, i ell va agafar un vaixell per anar a visitar la tomba, i va morir allà. Va morir allà, vull dir, és un molt literari, però bé, és així, va... Això és la seva història, va morir molt, molt jove. I el llibre de Monel, juntament amb Vides imaginàries, que segurament són un dels llibres més representatius seus, no diria el millor de més qualitat, perquè jo crec que aquests quatre que hi ha aquí són d'una qualitat molt alta, realment molt alta, però sí, per el que ha passat a la història, són més coneguts. Deia que, per què tot allò d'aquests dos llibres ara? Ara te volia fer un comentari, no sé, aquests dos llibres... Ah, sí, pel llibre de Monel, exacte. Pel llibre de Monel també hi ha molta biografia, perquè ell se va enamorar d'una prostituta, que li va donar un nom de Monel. I aquest llibre de Monel està basat en aquest personatge. I és com tota una trajectòria, la coneixença, és molt filosòfic, aquest també, a part de poètic, també és filosòfic. I també després hi ha totes les maneres que pot tenir una persona de ser. Hi ha l'egoista, hi ha, no sé, 10 o 12 més, i va descrivint a través d'històries la personalitat de cada un d'aquestes enlotes, diguem, que són les germanes de Monel. I fa aquesta representació, però ja et dic, és un dels llibres que sí val la pena...
Recomanes.
Sí. El recomano moltíssim perquè val molt, molt, molt la pena.
Llibre de Monel.
Llibre de Monel, exacte.
Però bé, avui mos parles de la llàntia de Psique.
La llàntia de Psique, exactament. I si voleu, com a mostra, sempre mos agrada... És un fragment, concretament un mim sisè, que té per títol La gerra coronada i pertany al llibre Mims. Terrissaire, després de tornejar al fons d'una gerra que abans havia amassat i modelat per dins amb terra daurada, la vaig omplir de fruita per al déu dels jardins. Ell vigila el fullatge tremolós perquè té por que els lladres s'esquitllin per la murada. A la nit, uns lirons furtius han entaforat el musell entre les pomes i les han rossegades fins al cor. A la quarta hora, tímids, han remenat les seves cues apalfades, blanques i negres. A l'auba, els ocells d'Afrodita s'han posat els caires violetes del meu atuell d'argila, esterrufant les petites plomes tornassolades del seu coll. Al migdia estremidor, una noia s'ha acostat tota sola cap al déu, en corones de jacint. I a donar-se de la meva presència, mentre jo estava ajupit darrere un faig, sense mirar-me ha coronat la gerra buida de fruita. Que el déu privat de flots s'enfurismi, que els lirons em rosseguin les pomes, que els ocells d'Afrodita acotin l'un cap a l'altre el tendre caparrot, mentre llaçat els cabells jacints frescos. I fins demà al migdia esperaré una altra vegada la coronadora de gerres.
Quant de contingut, eh?
Sí, aquest és otó. Aquest és un dels més breus, però aquest llibre sobretot...
Aquest l'has llegit complet, vull dir...
Aquest és complet. És complet, sí, és just mitja pàgina.
Són breus,
pàgina.
Més a manco, no?
Són molt breus. Ara també hem obert aquí La nit de noces i també és que no és massa més llarg. Sí, L'enamorada també no arriba a una pàgina, El mariner, i tots són així. Els altres ja són una miqueta més llargs, però tampoc no gaire.
No, el llibre en si tampoc no és
no,
un llibre...
No, perdó quatre llibres, vull dir...
Perdó quatre dins un...
Exacte, té 200 pàgines i un poquet més. No és gaire extens per tenir quatre llibres de dins. I en la seva brevetat està també... La seva màgia i la seva magistral escriptura, diria jo.
En aquest cas, la il·lustració de portada, Toni?
Sí, això és un quadre que se diu sembla que és Eros i Psique, Amore e Psique, exactament, i és d'un pintor italià de l'any 1589, s'ha pintat aquest quadre, i el nom Jacopo Zucchi. Segur que és un clàssic, jo, si són sincer, no el coneixia abans de... Però cercant dins aquest tema d'Amore e Psique, varen veure aquest, varen trobar que tenia moltíssima força, a més té l'element que se descriu el títol, que és la llàntia de Psique, que com podem veure aquí ella l'aguanta i són també els dos personatges. I ens varen trobar que tenien moltíssima força i a posta varen decidir posar-lo. Això seguint un poquet el que m'ha demanat antes, que, sí, com ho feim per triar.
A l'hora d'escollir la portada, que és molt important, no? Quan, tot crec... i que el contingut és l'essencial, però hi ha gent que li entra potser un poc per la vista. Va,
és
no?
una mica com la cuina.
Clar, jo crec que l'hem platat,
t'entra per els ulls. És veure que potser tot mostra allà tot de qualsevol manera i pot ser exquisit quan ho proves, però jo crec que també si entra per els ulls, jo crec que ja és un bon començament, i això és una miqueta el que intentant sempre fer en els llibres, en les cobertes.
Tres llibres que mos has duit avui, tres novetats que ja són al carrer.
Sí, aquesta llàntia de Psique hi serà en breu, d'aquí a dies, i els altres dos ja hi són,
que sí. Recordam, Toni, del Gall Editor, mos has presentat Dalt del Turó, de Climent Picornell, i Els Pobres
de Damià Duran,
la meva vista no arriba tant en fora, Els Pobres de Damià Duran. Okay. Les dues de la col·lecció, aquestes dues de la mateixa col·lecció, seguides una darrere de l'altra, ja anant per Els Fiters 32 i Els Fiters 33. I número 13, de Cui Pro Quo, la llàntia de Psique, de Marcel, com se diu?
Xop.
Bé, Toni, no sé si vols afegir qualque cosa.
No, que, bueno, si mos voleu, quan torna a entrar qualque cosa...
Quan serà, més o manco?
No ho sé,
no hi ha mà, previsions.
Tenim previsió, però no mos podem avançar gaire. Tot d'una que ho tinguem, si voleu, nosaltres estarem encantats de venir i presentar-los.
I d'aquí vos esperam. Eh? Moltíssimes gràcies, Toni Xumeta, amb aquestes novetats, molta sort, del Gall Editor i de Cui Pro Quo, dues editorials pollencines. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.